Benvinguts a tots a República Juganera. Jo sóc en Jordi Fatxi.
I jo sóc la Bàrbara Dorca. Avui iniciem aquesta aventura radiofònica amb aquest programa on intentarem acostar el món tan extens dels jocs de taula a tota la gent que vulgui conèixer més sobre aquest tema i a la gent que potser no ho sap però també ho vol conèixer, perquè es tracta d'un món molt gran i que a nosaltres ens té enamorats.
Sí, de fet nosaltres ja portem molts anys jugant, uns quants ja. La nostra ludoteca és bastant àmplia ara mateix i és un món que ens apassiona, com deia la Bàrbara, i ens agradaria apropar el màxim de gent possible a conèixer aquest món. Perquè, a més, com ja hem comentat moltes vegades amb la Bàrbara, hi ha un joc per a cada persona.
Sí, tota aquesta gent que sempre, bueno, a vegades no et trobes que et diuen... És que a mi els jocs de taula no em diuen res. Això només és perquè no has trobat el teu joc.
Correcte.
N'hi ha de moltes temàtiques, de zombis, de videojocs, de novel·les, n'hi ha de Harry Potter, de Joc de Trons, hi ha jocs narratius, d'estratègia, històrics, infantils, de cartes, de daus...
No te'ls acabes, va. I cada mes surten de nous, o sigui que per això no has de patir.
A cada persona li pot agradar més una temàtica o una altra i això és el que intentarem donar-vos una miqueta a conèixer perquè pugueu trobar quin és el joc que més us agrada o quin tipus de mecànica us agrada per poder saber quin tipus de jocs us poden agradar. De fet, a en Jordi i a mi hi ha jocs que ens agraden a tots dos i hi ha jocs que només li agraden a ell i hi ha jocs que només m'agraden a mi.
Sí.
I de tot això parlarem a República Juganera.
Sí.
Què tindrem en els programes? Començarem amb una secció que li hem anomenat Lexicon, on intentarem explicar una miqueta vocabulari molt d'aquest món dels jocs de taula, que és vocabulari que potser sona estrany, no? Però un cop el coneixes no té res de l'altre món, i que també ajudarà a saber quin tipus de jocs us poden agradar més i quins menys.
Sí. I així no tindreu excusa, saps, per no voler iniciar-vos en aquest món. Val? Després també tindrem seccions de notícies, evidentment, aniran relacionades amb el món dels jocs de taula i seran fires, esdeveniments, llançaments de jocs, perquè com us dèiem surten jocs cada dia, pràcticament.
A porronazos.
Clar. I llavors, per estar una miqueta al dia. Després, també, algunes curiositats sobre...
I xafarderies.
Sí, exacte. Sobre editorials i de més.
Aprofitem també per dir-vos que si teniu qualsevol dubte, voleu que parlem d'algun joc en concret, coses que potser no han quedat prou clares, podeu contactar amb nosaltres a través de les vies de contacte d'Ona Codinenca. I també tenim un canal d'Instagram que es diu República Juganera i un canal de YouTube que també es diu República Juganera, on també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i on en aquest canal de YouTube també penjarem alguns continguts extres, com per exemple quan us expliquem algun joc. En el canal de YouTube trobareu una versió més extensa.
Sí, perquè el que ens ha quedat per explicar és que una de les seccions que tindrem serà la ludoteca, que, com el seu nom indica, us ensenyarem un joc de la nostra ludoteca, perquè, com us dèiem, tenim uns quants
uns
i podem
quants,
anar ensenyant, sí, i cada dia va creixent, i farem un petit tutorial perquè el pugueu conèixer a través de la ràdio, però, clar, no, aquí no us podem explicar com funciona el detall. Llavors, en el canal de YouTube penjarem tutorials més treballats, més extensos, perquè conegueu els... entre hijos.
Exacte. I ja, sense donar-li més voltes, comencem, doncs, amb el primer lexicon del programa número 1 de República Juganera. Per ser el primer programa, us volem portar a un terme que serà el focus principal de la temàtica d'aquest programa, de República Juganera, que és els jocs moderns. Hi ha una sèrie de característiques que diferencien el que són els jocs clàssics, els jocs antics, els jocs clàssics i els jocs moderns.
Sí, potser el primer que hauríem d'assenyalar, no, és els jocs diferenciar, els que són els jocs antics, és a dir, els jocs que han perdurat durant segles, que fa molts anys que existeixen entre la humanitat i que tothom coneix, podria ser el parxís, la oca, el backgammon, els escacs, etc.
Jocs de daus, de cartes...
Exacte, la brisca, la canasta, tot aquests jocs.
La oca.
Serien jocs, això, els consideraríem antics. Els següents jocs serien els que denominaríem clàssics.
Exacte, aquests jocs clàssics són més que res els que es van crear durant el segle XX i que ja començaven a ser més elaborats, potser, i podríem dir que són els que teníem a casa, no? Que ja passant del parxís, diguéssim, al següent nivell, no? Es van fer molt famosos i van realment portar el concepte de joc de taula a les cases.
Exacte. I podem determinar algunes característiques d'aquests jocs, com per exemple, que eren jocs en què l'atzar predominava bastant i jocs en els que es podia eliminar el jugador. Una persona que estava jugant, en un moment donat, deixava de jugar perquè l'eliminaven.
Exacte. Tot i així, eren jocs molt senzills d'explicar i molt senzills d'aprendre, el qual també portava a que el reglament, no, era més distès.
Exacte, no hi havia un reglament molt, molt rigorós i ens trobem amb allò de, no, és que a casa meva a l'1 no juguem així. Llavors era un reglament una mica flexible, més flexible, que no alterava massa el funcionament del joc, diguem.
N'hi ha que més i n'hi ha que menys, eh? També és veritat, exacte, sí, que les temàtiques, per exemple, no eren molt definides. No, però bueno, per no liar-nos amb més característiques dels jocs que no volem parlar...
Bueno, sí, no volem parlar també perquè tothom els coneix i perquè volem mostrar-vos que hi ha una vida molt més enllà i una vida molt, molt extensa.
Exacte, però de quins jocs estaríem parlant per no parlar-ne? Doncs el Cluedo, el Risk, l'Uno, els jocs tipus Party, no? El Pictionary o el Tabú, i els jocs així abstractes com l'Scrabble... No?
Sí, que són... Bueno, o el Monopoly mateix, aquest, per exemple, que és un joc que està... I encara ara es fan edicions i edicions i edicions, versions diferents, que tothom coneix. Llavors nosaltres el que volem fer és obrir-vos una porta a aquest món dels jocs moderns.
Exacte. Què passa amb els jocs moderns? Doncs, per exemple, que l'atzar pràcticament queda eliminat. Hi ha jocs que més i hi ha jocs que menys, però l'atzar queda... com a mínim en un segon pla. Hi haurà molta més estratègia, molta més planificació. I això que deia en Jordi, de que s'eliminen jugadors, també pràcticament sempre queda eliminat.
O sigui, queda eliminat el concepte.
El concepte. De manera que o tothom juga fins al final i després hi ha unes puntuacions i veure qui ha guanyat, o es juga contra el tauler, per tant, hi ha jocs cooperatius, o en cas de que un jugador quedi eliminat, pot tornar a introduir-se en el joc, doncs agafant un nou personatge, o bé, depèn de cada mecànica i de cada joc. També aquest tipus de jocs tenen una durada preestablerta, ja sigui per número de rondes o perquè durant el joc es van desencadenant una sèrie d'aconteixements, no? I que quan arriba l'últim, doncs els jugadors ja saben que és l'última ronda o que en poc temps s'acabarà el joc. Això no vol dir que siguin curts.
No, clar, pot haver-hi curts, llargs i maratonians.
Exacte. Vale?
Però més o menys la durada ja la saps abans de començar. Una altra característica que hem anotat, també s'ha de dir que això són característiques en general. Vull dir, no s'han d'agafar com un dogma de fer. Val? O sigui, són coses que ens poden indicar que és un joc modern. L'altra seria que les normes i les mecàniques són més elaborades. N'hi ha més complexes, molt més complexes, n'hi ha de més senzillets, però són mecàniques que són més elaborades respecte a el que eren els jocs clàssics. Intenten anar una mica més enllà en la mecànica.
Exacte, i també se li dona molta més importància a la temàtica del joc. És a dir, nosaltres, mentre juguem, serem conscients de que estem doncs, jugant fent de mags a Harry Potter o fent de caps d'una tribu, o l'ambientació del joc té un pes bastant important. I també hi ha una altra cosa que té un pes molt important, que és el nom dels creadors del joc.
Que apareixen per primer cop els creadors, no? O la tendència és que aparegui el nom del dissenyador del joc, el creador, a la portada.
I del dissenyador de les il·lustracions.
I això també, també mica en mica s'ha anat afegint. També.
Per què es fa això? Doncs perquè és la tendència en totes les arts, en realitat, no? Tu pots ser fan de Tarantino, no? De les pel·lícules de Tarantino, doncs també pots ser fan d'un creador concret que... Doncs perquè el tipus de jocs que fa t'agrada.
Sí, perquè normalment acostuma a passar que els creadors no creen només un joc. No? Un cop creen un joc, després se'ls acudeix un altre i llavors pot interessar conèixer qui l'ha creat perquè a partir del primer joc seu que coneixes vas descobrint d'altres.
Per altra banda...
No digues.
L'última característica, ja per no liar-nos més, que estan molt pensats, o sigui, són jocs que estan molt testejats i, per tant, tenen una base d'estratègia, de planificació o volen com impulsar habilitats com la comunicació, el pensament en paral·lel i coses així. Això es nota sobretot també en què, o sigui, ho podem veure, en què els jocs moderns es porten a les escoles. De la mateixa manera, dic jo, quan jo era petita, no? El quart d'EGB, dins de l'aula, jugàvem a escacs. No era com una assignatura, era d'escacs.
Sí, perquè l'escacs és un joc que tothom té molt assumit, que és un joc que és interessant que els nens aprenguin perquè els hi fa desenvolupar certes habilitats. I en els jocs moderns ens trobem molt això, també, perquè hi ha tants i tan enfocats a treballar un aspecte en concret que això va molt bé pels més petits. Val? Llavors, bueno, més o menys això són les característiques dels jocs moderns. Però quan apareix això, no? Hem estat investigant una miqueta, també ho hem... Clar, és una època que ens agafa per edat, que vam viure, també, però una data... O sigui, la data indicada en la que comencen a aparèixer aquests jocs de taula és al final dels anys 80, val? On això, els nens que van créixer amb la tele...
Mirant còmics,
exacte, amb jocs de rol, que ja començava a haver-hi, tot això, van anar una mica més enllà i van crear...
O sigui, es van jocs, fer grans, no? Es van fer grans.
Quan es van créixer, el friki que portaven a dins, van pensar en donar-li una volta a aquests jocs i llavors barrejar conceptes del rol i això en un joc de taula, com per exemple el HeroQuest o l'Imperio Cobra, són exemples. Però aquí és quan va començar. Però diguem que això no va ser la gran revolució en aquell moment, sinó que allò va començar a obrir la porta al que vindria més endavant, que va ser ja a finals dels 90... amb el Catan, o Colonos de Catan,
exacte,
que és el nom complet del joc.
Que va ser el que va portar realment el gran boom, no? Però aquí igualment el Colonos de Catan no va arribar a mitjans dels 90, que és quan es va crear, sinó que va arribar a principis del 2000, el 2001.
Sí, que va marcar el punt d'inflexió que va ser creat a Alemanya, que en realitat és el bressol dels jocs de taula moderns, sobretot europeus, que es coneix com Eurogames, i allò va marcar el punt d'inflexió.
Exacte, i aquí, el que sí volia dir és que aquí, tot i que va arribar el 2001 el Catan, el que li ha donat realment volada als jocs de taula ja han sigut les noves tecnologies. El fet de que petits creadors no han d'anar als editorials a intentar vendre el joc i que l'editorial et digui ja és que aquest mes ja he fet el cupo, sinó que a través d'empreses tecnològiques, no? de tipus crowdfunding, poden finançar els seus jocs, fer una tirada més petita, com que ja fan preventa, aquests jocs ja poden arribar a totes les cases.
Sí, però també és veritat això que amb el Catan va ser la punta de llança de tot aquest moviment que va eclosionar i que, de fet, encara ara dura.
Correcte. Bueno, doncs fins aquí diria ja, no? Li hem donat una bona repassada a el que serien els jocs moderns. El primer lexicot de República Juganera. Si us ha quedat qualsevol dubte, recordeu que podeu contactar amb nosaltres des del nostre Instagram, el canal de YouTube o per les vies de Ona Codinenca. Anem a la ludoteca, no? Comencem la ludoteca d'avui, que us portem un joc supergenial. Avui us portem un joc que nosaltres hem fet servir moltíssimes vegades per introduir a la gent en els jocs de taula moderns. És un joc que no és molt complicat, però que ja té mecàniques de joc modern, no? Té, bueno, ara us explicarà en Jordi. Pel que ens esteu escoltant, farem una explicació molt senzilleta, el que dèiem al principi. Però recordeu que, a més, ho podeu veure a Ona Codinenca per YouTube i en el nostre canal sí que farem una explicació més extensa. Si et sembla, comencem, Jordi, si vols fer el repàs de la fitxa tècnica de l'Stone Age, que no ho havia dit.
És Stone Age. No l'havíem presentat. És l'Stone Age. Val, això ho farem a cada ludoteca. Llegirem primer una fitxa tècnica del joc i després us explicarem més en detall. Val, Stone Age és un joc que es va publicar el 2008, o sigui, ja té uns anys, però no per això no deixa de ser bo. Va ser editat en català i castellà per De Beer, que segur que coneixereu l'editorial. És de 2 a 4 jugadors. La seva durada, sempre agafat amb pinces tot això, és de 60 a 90 minuts i l'edat recomanada és a partir de 10 anys, que això també agafat amb pinces, depèn del nen, doncs pot ser menys. I també us indicarem les mecàniques del joc, vale? Que això és algo que és el que dèiem, que us pot fer, o sigui, us pot utilitzar, us pot indicar si un joc us interessa, us pot agradar més o menys. Les mecàniques de l'Stone Age és de col·locació de treballadors i de gestió de recursos.
I si us sembla, comencem explicant-vos una miqueta l'ambientació. Som al cap d'una tribu de l'edat de pedra i el que hem de fer és fer créixer aquesta tribu, construir edificis, aconseguir recursos i ampliar els membres de la nostra tribu reproduint-nos.
Exacte. És la manera en què es fa. L'objectiu del joc, val, com us comentava la Bàrbara, és llavors aconseguir que la teva tribu sigui la que més ha prosperat, vale, durant la partida. I per fer-ho doncs, s'ha de fer això, construint, fent edificis de pedra i aconseguint unes cartes que es diuen de civilització, que són les que ens donaran punts de victòria, sobretot al final de la partida, que és molt important aconseguir-ne.
Exacte. Quan obrim la caixa trobarem les instruccions, trobarem que són molt senzilles, realment és un joc que està molt ben explicat. Trobarem un tauler general on els fins a 4 jugadors, de 2 a 4 jugadors, faran la seva gestió dels treballadors i un tauler, que us l'ensenyo aquí, un tauler individual on cada un dels jugadors podrà gestionar els seus treballadors, els habitants de la tribu, els recursos els anirem posant aquí, que són fusta, bueno, diverses coses, les eines, les construccions i les cartes que anem aconseguint durant el joc.
Val. I, per una altra banda, tenim el que és el tauler general.
Que aquí
és el comú, el tauler comú, que, per una banda, té el voltant, té el marcador de punts, que és on anirem puntuant el que anem aconseguint, i al final de la partida.
Això és això d'aquí al voltant.
Això. I després, la part central, que a més veieu que està molt ben il·lustrat tot, conté les diferents zones on podrem aconseguir recursos. Perquè per una banda tenim els recursos que s'aconsegueixen amb una miqueta d'aleatorietat i els recursos que estàtics, diguem.
Exacte. En els estàtics, quan col·loquem un treballador, no hem de fer res.
Aconseguim la recompensa.
Exacte. I després, en els altres, sí que hem de fer unes tirades de daus.
Perquè el que sí que comentarem és que el joc es divideix en rondes i a cada ronda hi ha dues fases. Una, que és la col·locació dels habitants, que és el que us hem dit abans, la mecànica de col·locació de treballadors. I a la segona fase recollirem els recursos, i és on entra en joc la gestió de recursos, que també us comentàvem a les mecàniques.
També tindrem la part de construir edificis, que amb aquests recursos que aconseguim aquí, de fusta, argila i altres coses, cada edifici ens diu que ens hem de gastar per poder-lo construir i posar-lo en el nostre tauler individual, i també unes cartes que les tinc aquí, que són de com indiquen com el comerç que va tinguent la nostra tribu, no? I ens dona recompenses directes, sí. I recompenses que tindrem només en compte al final del joc.
Sí, representa una miqueta el progrés de la civilització dins de la tribu, civilització entesa dins del context del joc, i contactes amb altres tribus de l'altra banda del riu, que llavors t'aporten comerç i tal. Llavors això et dona punts al final.
Bueno, per acabar, només dir que hi ha una manera de... Com el que dèiem abans, no? El joc s'acaba, té un nombre de rondes limitat. Com ho sabem? Quan ja hem construït tota una de les piles que hem col·locat aquí o hem acabat aquestes cartes.
Piles de construcció d'edifici.
Sí, piles de construcció de les construccions que va fent la nostra tribu.
Allò marca el final de l'última ronda i quan s'acabi es puntua.
Coses bones que té aquest joc. Va molt bé per introduir-se en els jocs de taula perquè ja té la seva xitxa, però en realitat és molt senzill.
Sí, és una miqueta el que li passa al Catan, no? Que és un joc que s'explica fàcil, és senzill, que aquí sembla que has de tenir moltes coses en compte, però és fàcil d'assimilar. I llavors, un cop ja comences, és molt fàcil d'entendre.
Una altra cosa també és que les partides no són molt llargues. La caixa indica 60-90 minuts, també depèn de si som dos jugadors o quatre, però és molt àgil, perquè durant la primera fase anem més o menys tots alhora, es bat per torns, però relativament ràpid, i no són fases molt llargues. També és senzill, el que dèiem, eh? No és sí. Un joc complex.
I una cosa interessant també, que això ho veiem en molts jocs, que és la dependència de l'idioma. Hi ha jocs que depenen molt de l'idioma.
Perquè si estan les cartes tenen idioma, textos...
Exacte. En aquest, la dependència és molt baixa.
Zero.
Perquè tots són símbols, tots són il·lustracions, tot s'entén això. Un cop entens el llenguatge del joc, ho pilles ràpid, no necessites conèixer l'idioma.
Exacte. Doncs val. Jo ho deixaria aquí. Ha quedat més o menys explicat. Té més xitxa, però el que us dèiem, trobareu l'explicació extensa del tutorial del joc al nostre canal de YouTube. Esperem que us hagi agradat i si teniu qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres. Passem a les notícies.
Vinga, comencem secció. Bueno, li hem dit notícies, però en realitat el nom de la secció no serà aquest.
No.
L'hem batejat com el pregoner juganer.
Molt millor que notícies, sí. On vas a parar.
Pot ser susceptible de ser modificat també, però de moment serà el pregoner juganer. Vale, com us hem dit, aquí us portarem notícies sobre festivals i esdeveniments i altres coses. Com per exemple, un festival que se celebra a Calders, que és la seva segona edició de Jocs de Taula, que es diu Caldaus.
I és... No, els organitzadors és Caldaus. El festival es diu Calders Juga 2023.
Ah, perdó. Doncs això, i ens va semblar molt interessant perquè ho tenim molt a propet i, a més, vam poder comprovar que la primera edició, o sigui, era
un festival
van integrar la Festa Major, diguem. Oi?
Sí.
I van dir, per què no traiem això?
I serà el segon any que ja ho fan fora de la Festa Major i que cada vegada té més.
Perquè la primera va anar molt bé, han decidit fer la segona. Això serà el 14 d'octubre.
Des de les 10 del matí fins a les 3 de la matinada, perquè han inclòs el Calders Juga by Night, que inclourà això, partides i demostracions fins a les 3 de la matinada.
Després, què més tenim? El novembre.
El novembre
17, 18 i 19 de novembre hi ha el Festival Dau de Barcelona, que serà el 12è, que potser no us sona, però és un festival molt conegut dins del món dels jocs de taula. Allà es presenten molts jocs, van totes les editorials, les grans, les petites, i dura 3 dies per algun motiu. Val? I és un festival molt interessant on poder estar al dia.
També s'ha de tenir en compte que es fa just un mes després del gran festival, el festival més important del món de jocs de taula, que s'està fent ara mateix quan estem gravant aquest programa, que és l'Spielessen.
Spielessen, o Essen.
Essen,
a seques.
Que és el festival que es fa a Alemanya, que perquè us feu una idea, hi van l'any que més gent hi ha anat, crec que van ser uns 170.000, i van pràcticament totes les editorials europees i moltes d'americanes, i es presenten prototips, bueno, es fa de tot, és espectacular. I l'Esdau és la versió catalana, que és bastant gran i cada any més, i com que es fa just després d'aquest festival d'Essen, hi ha moltes novetats que podrem veure
que també arriben
a Barcelona.
Exacte. Què més? Tenim
doncs
alguna notícia
més? No, però tenim una xafarderia molt guai. Bueno, és molt guai, és molt curiosa.
Molt, sí, anava a dir guai.
Us sonarà d'haver-ho vist a botigues de jocs, les caixes grogues de jocs infantils, que són de l'editorial ABBA. Doncs bé, ABBA ha tingut uns problemets i ha hagut de fer una cosa que seria com el previ a fer un concurs de creadors, de creditors, perquè està a la ruïna, bàsicament. Aleshores, allà a Alemanya se n'han anat a un jutjat, el jutjat els ha dit, vale, vinga, i els hi ha posat un gestor. Aquest gestor ha autoritzat totes les decisions. De moment el que sabem és que han fet fora empleats, han tancat la marca de roba que tenien, perquè quan fabriques jocs, què més has de fer?
Pots clar, fabricar roba. El problema ha estat aquest, que s'han volgut fotre en altres llocs i
no ha acabat de quallar. Però, per la vostra tranquil·litat, us direm que cap directiu ha plegat, de moment.
Evidentment.
Però, bueno, en qualsevol cas, no... Pot fer fallida, però també la idea és que no en faci, o sigui, els desitgem tota la sort del món.
Sí, sobretot també perquè ABBA és un editorial que ha creat molts jocs per infantils.
Pels
jocs infantils,
sí.
Que això és el que també obre una porta a les futures generacions els hi agradi tot el tema del món dels jocs de taula.
Doncs, sí.
Fins aquí el pregoner juganer.
Fins aquí el pregoner juganer. I fins aquí el programa, també, no?
Sí.
Aquest número 1 de República Juganera.
Ha anat ràpid, això.
Des de l'estudi 1 de Rona Codinenca, d'Ona Codinenca. Aprofitem també per donar les gràcies al Robert Garrigós, que ens ha portat fins aquí. Evidentment, a tot l'equip d'Ona Codinenca, que ens ha deixat aquest espai per poder venir a explicar les nostres fricades i les nostres cosetes. Aquesta estoneta. I si fem una miqueta d'abans de...
Sí, intentem avançar-vos ja el que serà el segon programa, esperem que el segon de molts, i que n'hi hagi molts més, on us portarem un joc bastant diferent al que us hem portat avui, també us portarem un concepte nou, concepte filler.
En l'apartat de Lexicon.
Del Lexicon, que és un joc que ha sortit fa res, de la mà de Devir, que es diu Cometas.
I és
I aquí ho
una
deixem.
Passada.
És molt xulo, és molt ràpid.
I molt diferent de... Molt diferent, molt diferent.
Ja, si ho voleu saber, escolteu el proper programa.
Bueno, ha estat un plaer acompanyar-vos aquesta estoneta i com que només ho he dit com 17 vegades, tornaré a dir que tenim el canal de YouTube, el canal d'Instagram, ens podeu contactar des de les vies d'Ona Codinenca... I per qualsevol dubte, qualsevol inquietud que us haguem generat o que ja portéssiu de casa...
Relacionat amb el tema dels jocs de taula,
sobretot. Tinc aquell joc a l'estanteria que em van portar els Reis fa 3 anys...
Amb el precintat encara i no l'he obert perquè em fa... No,
o que l'he obert, he vist el reglament i he dit, buah, no m'entero de res, contacteu-nos...
I us intentarem ajudar, no?
Sí, no coneixem tots els jocs del món, però podem fer búsquedes també i...
Sí, tasca d'investigació.
Exacte.
Bueno, doncs fins aquí. Ha estat un plaer. I ja sabeu,
no deixeu de jugar.